Notícies Vespre. Núria García.
De febrer, a partir d'aquesta data, el consultori del Poble Nou atendrà pacients de dilluns a divendres. Des de la seva reobertura, l'equipament només funcionava 3 dies a la setmana per atendre malalts crònics. En canvi, l'anunci d'aquesta tarda del Departament de Salut significa un avenç important, tal com ha assenyalat Pol Gibert, portaveu del govern municipal, a aquesta emissora.
Des de l'Ajuntament valorem positivament aquest avenç que suposa obrir 5 dies a la setmana la infermeria al consultori de Poble Nou. Evidentment, passar de 3 a 5 dies és un avenç important, però encara volem més. Volem que també s'incorpori el metge, que sembla que en breu es pugui incorporar un dia a la setmana a fer visita presencial al barri, però també seguim lluitant per recuperar el servei que hi havia abans de la pandèmia, un servei complet com el que mereix un barri com Poble Nou.
Salut també ha avançat que el consultori podria recuperar un metge, això sí, només un dia a la setmana i un cop disminueixi la incidència del coronavirus. La infecció, i en especial l'expansió de la variant Omicron, manté molt saturada l'atenció primària en aquests moments. Els metges de família confien arribar al pic de contagis en els pròxims dies. Montserrat Romaguera, metgessa, al Cap Canuriac, n'ha parlat avui al Cafè de la Ràdio.
Sí, la setmana passada es van batre rècords. Nosaltres esperem, per les dades que tenim i ens arriben de les societats científiques, que aquesta setmana, que la setmana dels barbuts, encara pugui ser pitjor, perquè el virus ja s'ha anat escampant com la pólvora entre la població, sobretot població sana, però amb el risc de que puguin contagiar, sobretot en la gent gran.
Els professionals de l'atenció primària també demanen certificats d'autoresponsabilitat per tramitar les baixes i descarregar-los de feina. Esports ha ajornat per segona vegada el Sabadell Betis Deportivo, ara per positius en l'equip verd i blanc, mentre que l'11 de desembre passat va ser posposat per casos de Covid-19 a les files arlequinades. Encara no hi ha data per disputar el partit, però amb tota seguretat es retardarà fins al febrer.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Comencem amb el repàs a les carreteres catalanes. Quina és la situació a aquesta hora? Doncs bé, hi ha algunes incidències. Per començar, la Ronda de Dalt, on un accident a l'altura de Sant Gervasi talla un carril en sentit Llobregat i provoca aturades des de Vall d'Aura. També un accident, en aquest cas, a la P7 a Vilafranca del Penedès, provoca aturades de més d'un quilòmetre en sentit nord. Per contra, ja s'ha normalitzat la situació a la C-17 a Canovelles. En aquest punt també hi havia hagut un accident que obligava a tallar un carril en sentit Vic i provocava aturades de fins a 2 quilòmetres. Però, com diem, aquesta situació ja s'ha normalitzat. I quina és la situació del temps?
Hola, la jornada de dilluns ha començat amb domini de l'ambient fred a primeres hores del dia. Al centre de la jornada, però la temperatura s'ha arribat a enfilar, valors que arriben a superar els 10 graus a molts punts del territori i, de fet, arriben a superar els 15 graus a punts del litoral i fins i tot a algun punt del prelitoral. De fet, l'ambient és més suau al centre del dia, però, altre cop, quan se'n vagi el sol, la temperatura tornarà a baixar en picat i es tornarà a repetir durant la matinada del dimarts aquestes glaçades fortes a punts de l'interior, valors que poden deixar-nos a mínimes de 7, fins i tot 8 graus negatius a l'interior i al litoral, sobretot al litoral central i sud, la temperatura mínima podria quedar entre el 0 i els 5 graus. Per tant, un ambient molt fred al centre de la jornada, també durant la nit, que durant les hores centrals del dia es veu trencat, ja que tenim aquest fred ja no és tan notable a aquestes hores centrals del dia i fins i tot l'ambient és suau per l'època de l'any. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passant pràcticament 5 minuts de les 7 de la tarda, el consultori del Poble Nou recuperarà part dels seus serveis a partir de l'1 de febrer. El Departament de Salut ha confirmat aquesta tarda que les instal·lacions obriran de dilluns a divendres en lloc de 3 dies com fins ara. Serà de 8 del matí a 1 del migdia amb un equip format per professionals d'infermeria i també administratius. D'aquesta manera es pretén donar atenció als malalts crònics i amb problemes de mobilitat, sempre, això sí, amb cita prèvia. En paral·lel, també es reforçarà l'atenció domiciliària, mentre que els casos aguts i les urgències se seguiran atenent al cap la serra de Torre-Romeu. D'altra banda, Salut s'ha compromès a incorporar un metge un dia per setmana un cop es redueixi la incidència de la Covid i es recuperin els sanitaris que estan de baixa. El portaveu del govern, Pol Gibert, ha valorat positivament l'anunci, entenent-lo com un primer pas per donar resposta a les reivindicacions expressades pels veïns i pel mateix Ajuntament.
Des de l'Ajuntament valorem positivament aquest avenç que suposa obrir 5 dies a la setmana la infermeria o consultori de Poblenou. Evidentment, passar de 3 a 5 dies és un avenç important, però encara volem més. Volem que també s'incorpori el metge, que sembla que en breu es pugui incorporar un dia a la setmana a fer visita presencial al barri, però també s'haurien lluitant per recuperar el servei que hi havia abans de la pandèmia, un servei complet com el que mereix un barri com Poblenou.
Des del grup municipal de Ciutadans, per la seva banda, reclamen que restableixin totalment els serveis que el consultori tenia abans de la pandèmia. En aquest sentit, consideren que no pot esperar més la incorporació d'un metge i lamenten que des del govern del PSC es parli de triomf quan no s'ha aconseguit satisfer les demandes dels veïns. El consultori del Poblenou va tancar el mes de març de 2020 arran de la pandèmia i va reobrir el 3 de maig de l'any següent, però sense els mateixos serveis que abans de l'arribada de la Covid. I no deixem de parlar dels centres d'atenció primària perquè aquests equipaments esperen que aquesta sigui la pitjor setmana de tota la sisena onada de la pandèmia, després de dues setmanes de gener que han estat de rècord en les visites que han hagut de fer. Per aquest motiu demanen que se'ls descarregui de feina, per exemple, en el cas de les tramitacions de baixes laborals. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La seva proposta és que aquesta feina no l'hagin de fer els professionals sanitaris i que directament es puguin certificar amb els tests d'antígens que ens fem a casa o a través de les farmàcies. És la proposta que llancen des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC. N'ha parlat la doctora Montserrat Romaguera, del CAP de Can Uriac, al programa El Cafè de la Ràdio.
Aquestes tasques burocràtiques l'última setmana ens han menjat molt del nostre temps assistencial i pensem que nosaltres podem ser molt més útils fent les tasques per les que estem qualificats com a sanitaris i delegar aquestes tasques burocràtiques a altres companys del centre.
Per reduir la incidència, Romaguera ha fet una nova crida a la vacunació per a aquells que encara tinguin dubtes.
Tenim una de les taxes més altes d'Europa, però encara queda gent i el nostre missatge, i nosaltres que estem tan a prop de la població, doncs si hi ha dubtes, consultar, i nosaltres estem aquí precisament per donar aquesta confiança. I la segona tasca fonamental que tenim és intentar tallar la cadena de la transmissió. Per tant, quan algú tingui símptomes, es pot fer el test, se'l pot fer a casa o des de la farmàcia i se'ns comunica. No cal visitar, aquest és el missatge que volem donar.
I pel que fa a les restriccions, la doctora accepta que s'acabi amb el toc de queda, però considera que la resta de mesures s'haurien de mantenir, si més no, mentre els positius continuïn tan elevats.
De fet, un toc de queda que ja s'ha confirmat que perdrà tota vigència a partir d'aquest dijous 20 de gener. Per tant, es confirma el que la setmana passada ja s'apuntava des del Departament de Salut, que és l'eliminació d'aquest toc de queda que a Sabadell afectava des de la nit del 23 al 24 de desembre. I com dèiem, l'atenció primària és la gran damnificada en aquesta sisena onada de la pandèmia que també s'ha aguditzat des del retorn dels nens a l'escola ara fa una setmana. Segons les dades facilitades pel Departament d'Educació, en els últims 10 dies les llars d'infants, les escoles i els instituts de Sabadell han declarat prop de 2.200 contagis, una xifra mai vista durant tota la pandèmia. El volum de positius continua a l'alça, però en canvi no el de persones confinades, que tot i ser força alt en aquests moments, és equiparable al d'onades anteriors. A dia d'avui hi ha 1.982 persones en quarantena als centres educatius locals. Tot plegat és fruit dels canvis en els protocols de seguretat que s'han implementat des de l'inici del segon trimestre, el 10 de gener passat. De fet, a hores d'ara, només hi ha constància de tot un grup confinat a Sabadell, a la llar privada a l'escoleta Jaume Viladoms. L'Institut Castellarnau és el centre educatiu amb una major incidència de Covid-19 en aquests moments. Acumula 79 persones confinades per 99 positius en els darrers 10 dies. I la situació a les escoles és un reflex de l'expansió de la variant Omicron a tota la ciutat. El risc de rebrot ha tornat a pujar i se situa avui als 6.280 punts. També augmenta la velocitat de contagi, ara de l'1.34, així com la incidència acumulada 14 dies, que s'enfila als 4.600 177 casos per cada 100.000 habitants. Respecte d'ahir, Sabadell ha reportat 449 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia als 47.806 contagis. Per contra, no hi ha hagut cap defunció i es mantenen en les 644. Pel que fa al Taulí, aquest dilluns hi ha un total de 181 pacients ingressats per Covid, dels quals 22 es troben a l'UCI o l'àrea de semicrítics. Són una quinzena més que fa una setmana. En els últims 7 dies, el centre sanitari ha notificat 116 ingressos nous, 591 positius i 17 defuncions. I la pandèmia també ha tingut altres efectes, com per exemple en la demografia. El més destacat és el descens de l'esperança de vida, que en el cas de Catalunya ha estat d'un any i mig durant el 2020. Un descens d'aquesta magnitud no es donava des de la Guerra Civil, segons el Centre Demogràfic de Catalunya. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Tot i aquest descens de l'esperança de vida sense precedents recents, caldrà esperar per comprovar si ha estat un fenomen puntual. Segons l'investigador del Centre Demogràfic de Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sergi Trias, es podrien recuperar nivells del 2019 un cop superada la pandèmia, però també podria ser que el seu impacte fos permanent. Són declaracions al Cafè.
Hem d'esperar que acabi la pandèmia i veure com ha afectat la pandèmia amb altres aspectes de salut, com poden ser la detecció de càncers o el seguiment d'altres malalties cròniques o pressió arterial alta, i si això pot tenir alguna influència també a mig termini o no.
D'altra banda, la pandèmia també ha accentuat la davallada de la natalitat, que ja fa anys que es registra. En aquest sentit, Trias considera imprescindibles polítiques per fomentar-la.
Polítiques actives que permetin la reconciliació familiar, que permetin facilitar les coses, que permetin l'entrada i l'estabilització al mercat de treball una mica més d'hora, que permetin l'accés a un habitatge digne, que, és a dir, en realitat polítiques que permetin una mica més l'estabilitat de les famílies i de les parelles i que aleshores elles decideixin si volen fer el pas endavant tinguin fills o no, però falta l'estabilitat.
Trias destaca la necessitat de remuntar els índexs de natalitat per garantir el pagament de les pensions i de prestacions socials a mitjà i llarg termini.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Un 73% de les demandes presentades al Servei de Mediació Comunitària de l'Ajuntament es resolen de forma favorable, és a dir, s'evita que el conflicte es perpetuï, s'intensifiqui o acabi arribant als jutjats. Són dades facilitades coincidint amb el Dia Europeu de la Mediació.
El 2021 s'ha tancat amb 215 demandes al Servei de Mediació Comunitària presentades per 518 persones. La mitjana de temps de resolució és de 68 dies i del total d'expedients processats, 182 s'han tancat amb èxit, beneficiant 2.133 persones. El tipus de problemàtiques registrades es mantenen des del 2005 i predominen els conflictes veïnals per soroll, obres i desacords, però també s'atenen qüestions escolars, familiars i identitats. La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació i també regidora de Drets Civils, Marta Morell, destaca la importància de mediacions en aquests casos.
Nosaltres, a l'hora de fer mediació, el que volem fer sobretot és fomentar el que és la cultura del diàleg. El que nosaltres també apostem clarament és perquè doncs, sigui una alternativa voluntària, perquè, per exemple, dues persones doncs, que tenen un conflicte entre elles, doncs, la mediadora doncs, sigui capaç d'escoltar les dues parts i a veure si així doncs, podem resoldre conflictes d'una altra manera sense haver de passar, en aquest cas, per la via judicial.
Per donar visibilitat al Servei de Mediació Comunitària s'instal·laran parades en diferents punts de la ciutat, coincidint amb el Dia Europeu de la Mediació. Ho destaca Morell.
Amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, que és el proper divendres, dia 21 de gener, nosaltres hem volgut apostar per estar durant tota la setmana a diferents barris de la nostra ciutat, tant per explicar quin és el nostre servei com per també atendre i que les persones de Sabadell en primera persona puguin saber què és el servei de mediació de l'Ajuntament.
Aquesta tarda la parada ha estat a la plaça del Pi de Can Oriac. Demà serà al Mercat de la Creu Alta, dimecres al de Torre Romeu, dijous al de Campoamor i divendres a l'Eix Macià.
És pràcticament un quart de vuit. Anem a d'altres temes. Els treballadors autònoms veuen amb bons ulls la reforma de la seva cotització a un sistema de trams que valora el govern espanyol, però creuen que cal treballar més la proposta pel que fa, sobretot, als imports de cada tram. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Els autònoms valoren la iniciativa sobretot de cara al salari mínim interprofessional. El 50% dels trams van destinats als autònoms amb pocs ingressos, que ni es donen d'alta quedant desprotegits. La presidenta de la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya, Sandra Zapatero, diu al programa El Cafè de la Ràdio que la proposta és correcta, però cal buscar uns valors justos pels 13 trams.
El model ens sembla bé, però s'han de definir els trams, perquè hem de pensar, doncs, que afavoreix molt amb aquells col·lectius d'autònoms i d'autònomes que actualment estan sobrecotitzant i fent un esforç contributiu, i en canvi hi ha la part d'aquelles persones autònomes que tindran major rendiment, que també els hi va augmentant de forma progressiva del 2023 al 2031 en principi, aquesta quota.
En aquest sentit, Zapatero troba que cal distingir entre ingressos i rendiments.
No parlem d'ingressos, parlem de rendiments, i això vol dir aquella facturació que jo tinc menys la despesa que em comporta desenvolupar la meva activitat. Per tant, allò que em queda a la butxaca, aquí allò és on anirien els trams. Els trams no ens sembla malament, ens sembla potser que hi ha massa trams, que no hi haurien d'haver-hi tants, i s'han d'estudiar en profunditat, és a dir, és una proposta, no hi ha res tancat i això s'ha d'acabar de consensuar.
També alerta que hi ha massa trams i dona com a referència els que es paguen quan es fa la declaració de la renda. Precisament, la presidenta dels autònoms denuncia la pressió fiscal a la que estan sotmesos i assegura que són els qui més impostos paguen.
Més viatgers durant el 2021 a la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. La línia ha tancat l'any amb més de 44 milions i mig d'usuaris, al voltant d'un 30% més respecte de 2020. Segons ha informat la companyia ferroviària, les estacions de Sabadell són les segones amb un major increment dels passatgers durant l'any que acabem de deixar enrere. Repassem les principals xifres en el següent informe.
Augment dels viatgers al conjunt de les estacions de Sabadell.
Durant el 2021, les 5 parades dels catalans a la ciutat han registrat un ascens dels usuaris del 31% en comparació amb el 2020. Sabadell és el municipi de la línia Barcelona-Vallès amb un increment més important, únicament superat per l'estació d'Universitat Autònoma, amb un creixement dels viatgers superiors al 51%. En tercer lloc, se situen les estacions de Terrassa amb un augment del voltant del 30%.
La línia Barcelona-Vallès ha transportat 44,6 milions d'usuaris al 2022.
Una xifra que significa un increment del 29,5% respecte de l'any passat. Amb tot, aquest volum encara és inferior al registrat el 2019, abans de la pandèmia, quan la línia va comptabilitzar prop de 66 milions i mig de viatgers. Això significa que la demanda ha crescut un 67,3% en relació al 2019.
Pel que fa a la puntualitat, totes les línies metropolitanes se situen per sobre del 99%.
La Barcelona-Vallès és la que registra un grau de puntualitat més alt, del 99,64%. Ferrocarrils de la Generalitat compta un tren puntual, aquell que arriba a destinació a l'hora o amb un retard de màxim 3 minuts.
Índex de control de qualitat.
Un indicador que mesura el grau de compliment del servei real respecte al servei programat a la línia Barcelona-Vallès ha estat del 98,2%.
Índex de satisfacció a les línies metropolitanes.
Els usuaris han puntuat un 77/100 la qualitat del servei després de 1.100 enquestes directes a usuaris en base a 27 valors. L'indicador és superior als 76,63 punts del 2019, que juntament amb els del 2018 eren els més alts de la sèrie iniciada l'any 1987.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Sense la tradicional passada de Sant Antoni Abat, la benedicció dels animals ha estat el plat estrella de la jornada. Unes 150 persones han assistit a l'acte que se celebra tradicionalment a la plaça Taulí amb mascotes o sense. I ha assistit avui el Pere Gallifa.
Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. I ara beneirem amb l'aigua mentre van passant aquests cavalls, aquests carruatges tan bonics.
A quarts d'11 del matí, les colles Jove i Vella han arribat a la plaça Taulí, on els esperaven un bon nombre de sabadellencs amb els seus animals de companyia. També hi havia el mossèn de la Puríssima, Joan Nadal, qui ha estat l'encarregat de dirigir la celebració. Primer ha estat el torn dels cavalls de les colles, que com que no hi haurà cavalcada, han fet els tres tombs a la plaça. Després s'han beneït els animals dels sabadellencs, com el gos de la Georgina.
Bueno, he vingut perquè ja seguim aquesta tradició des de fa molts anys a casa. I, bueno, sempre ens l'agafem de festa a la feina i seguim tots els actes que es fan durant tot el dia. Malauradament, aquest any, com tots sabem, només pot ser es poden fer els actes del matí, doncs, bueno, doncs aquí estem. Aprofitem, beneirem el gos i bueno, farem tot el que es pugui fer i ja està.
Han acabat la colla vella, anat a la missa de Sant Fèlix, mentre que la jove ha celebrat l'ofici a la Puríssima. La jornada ha acabat amb la venda de pa beneït i el repartiment de coca entre els membres de les entitats.
Avui també és notícia...
Doncs també és notícia que estan en marxa els treballs de substitució i plantació de 1.164 arbres a la ciutat. Aquesta setmana s'actuaran una desena de carrers de Calllong, Cifuentes, als entorns de la Gran Via i també al centre. Concretament, es retiraran els arbres en mal estat i es repararan els escocells. A partir del 7 de febrer es preveu iniciar la plantació de nous arbres, que s'allargarà fins al final de març. D'altra banda, avui també comencen les obres d'adequació del talús del poliesportiu Olímpia. L'objectiu d'aquests treballs és la retirada i poda selectiva d'arbrat per resoldre els problemes de seguretat que implica tenir grans arbres inclinats en un espai amb forta pendent. Les actuacions previstes inclouen la retirada de 38 arbres, la realització de tasques de poda en 20 més i la desbrossa de la totalitat del talús. Estaran enllestides en dues setmanes. I fem un últim apunt. L'entorn de l'escola Pau Casals comptarà amb una nova zona de jocs infantils. Aquesta es dividirà en dues àrees, una amb jocs de trepa i de fusta i una altra amb jocs infantils tradicionals. El projecte d'obra s'ha aprovat avui de manera inicial a la Junta de Govern. Suposarà una inversió de prop de 315.000 euros i un termini d'execució de 3 mesos.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporten altres. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
L'espai de debat de l'afició, cada dilluns a 7:45 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
I és un dels temes del dia. El Parlament ha pagat 1,7 milions d'euros l'any a funcionaris que ja no treballen. Una investigació periodística del diari Ara conclou que hi ha 21 treballadors acollits a un règim del 2008 que els permet continuar cobrant el sou durant 5 anys fins a arribar a la jubilació. Ara mateix es beneficien 21 treballadors que cobren entre 56.000 i 140.000 euros l'any, sous més alts que el del mateix president de la Generalitat. I les 10 persones més riques dupliquen la fortuna durant la pandèmia i el 99% de la població s'empobreix. Això ho explica l'últim informe d'Oxfam Intermón, que afirma que les 10 principals fortunes han passat de tenir 700.000 milions de dòlars a sumar 1,5 bilions de dòlars, sent aquest increment el més gran de la riquesa dels 1.000 milionaris des que es tenen registres. I acabem, el govern espanyol aprovarà la llei d'habitatge tot i que el rebuig del Consell General del Poder Judicial. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha deixat clar que, malgrat que el seu executiu doncs faci aquest pas, estudiarà el document del Consell i impulsarà la llei per convertir l'habitatge en el cinquè pilar, diu, de l'estat del benestar.
Esports.
Ni l'11 de desembre ni tampoc el 18 de gener el Sabadell Betis Deportiu haurà de trobar una tercera data. Pau Vituri, molt bona tarda.
Bona tarda, Núria.
El partit que s'havia de jugar demà a la Nova Creu Alta finalment ha quedat novament ajornat.
Sí, el desembre va ser pel brot a la plantilla arlequinada i aquest cop han aparegut 4 positius al filial verd i blanc, segons acaba d'informar res fa uns segons a la Federació Espanyola de Futbol. L'equip de Pablo del Pino, recordem, ja tenia les baixes per sanció de Quique Hermoso, Raúl Tavares i Mohamed Mizian. Això ha alterat per complet els plans de l'equip de Pedro Munitis, que avui havia de dur a terme l'últim entrenament abans del partit de demà, en el qual tenien l'oportunitat de posar-se al dia sortint del descens. El tècnic càntabre ha donat descans als seus jugadors i la roda de premsa d'aquest migdia ha quedat suspesa. Demà tornaran a l'acció per començar a preparar la visita de dissabte al Carlos Belmonte d'Albacete. L'ajornament també implica que no es pugui complir la principal premissa de la federació de recuperar els partits pendents abans d'acabar la primera volta, amb la proximitat de la jornada entre setmana, la nova data del Betis Deportivo haurà de ser ja al febrer. El primer forat s'obrirà entre les jornades 21 i 22, la visita a la Balona i l'Atlètic Balears a casa, tot i que l'escenari ideal seria mentre la jornada 23 i la 24 a mitjans de febrer, amb 8 dies de marge entre els desplaçaments consecutius a Sanlúcar de Barrameda i a Múrcia.
I a Primera Catalana, el Sabadell Nord ha tancat la primera volta amb una clara derrota al camp del Vic per 3-0.
Sí, un partit molt condicionat per la vermella directa Arnau Rubió just abans del descans. Per acabar-ho d'adobar, els osonencs van marcar en el segon gol en el llançament de falta posterior. Raúl Martín, jugador dels de Can Uriac, reconeix que l'expulsió no va tenir discussió.
Estuvimos condicionados desde ese minuto, desde que expulsaron a nuestro lateral. Y sí, bueno, en esa misma jugada que fue la falta, era roja, no tenemos nada que decir porque era el último jugador. Y en esa jugada, desgraciadamente, también nos encajaron el gol de falta. Así que fue un poco un golpe bastante duro para volver a... Sabíamos que era un campo difícil, además, que el campo del Vic no es un campo fácil, es un campo de dimensiones más grandes a las que estamos acostumbrados a jugar y bueno, eso nos condicionó bastante, la verdad.
La derrota a Vic és la quarta seguida pels de Pablo Becerril, que arriben a l'equador de la temporada en zona de descens.
I tercera medalla de la temporada per a Caral Castellet en menys de 3 setmanes perquè comencin els Jocs Olímpics d'hivern a Pequín. La surfista de neu sabadellenca es va penjar dissabte el bronze a la prova de la Copa del Món del Lacs Open.
Castellet va fer a Suïssa una primera ronda de 80 punts, només superada pels 90-25 de la gran favorita, la nord-americana Chloe Kim, i els 89 de la japonesa Mitsuki Ono. La general final de la Copa del Món se l'ha endut la xinesa Xue Tong Kai, amb la sabadellenca quarta, ja que va ser una de les moltes absències la setmana de Reis a Mammoth Mountain. La rider local, recordem, també havia estat tercera a la prova de Copper Mountain i segona al Dew Tour celebrat a la mateixa estació d'esquí de Colorado, als Estats Units. Ben a prop, a Aspen, començaran a partir de divendres els X Games. Serà l'última cita en el calendari abans d'aquests Jocs Olímpics d'hivern, que arrencaran el 4 de febrer a Pequín, tot i que el debut de Castellet a la Xina no tindrà lloc fins al dia 9.
I en vol Aleix Gómez i Ian Tarrafeta tancant des de les 6 de la primera fase de l'Europeu d'Hongria i Eslovàquia amb l'enfrontament contra Bòsnia. Els hispanos, que ja tenen assegurat el passi a la main round gràcies al triomf contra Suècia, guanyen en aquests moments per 25-23. I a divisió d'honor plata femenina, l'Oar Gràcia ha desaprofitat una bona ocasió d'apropar-se als llocs de privilegi. Xavi Colomer, bona tarda.
Bona tarda, Núria. L'Almassora, segon classificat, es va presentar al carrer Bocaccio únicament amb 9 jugadores disponibles per un brot de coronavirus. I tot i així, va acabar guanyant en el tram final per 23-24. L'Oar segueix sisè a plata, però s'obre ja una escletxa de 5 punts amb el tercer. La central brasilera, Gaby Romero, no llença la tovallola.
Queda un montón de partidos todavía, se puede perfectamente, el balonmano es muy rápido, todo cambia muy rápido. Hoy vinieron con 9, mañana pueden venir otro equipo con 5, nosotros podemos estar con 5, es decir, de repente te cambia todo, lesiones, el COVID o lo que sea. Entonces yo creo que es muy larga seguir trabajando porque al final podemos meternos todavía. Todavía tenemos como las últimas balas y espero que podemos aprovecharlas para ponernos arriba.
I a la primera nacional masculina, el desenllaç del Creu Alta Sabadell en vol va ser el de sempre.
Tot i arribar a guanyar de 6 al Banyoles, els arlequinats es van quedar sense benzina i van caure per 23-27. Marc Mira, jugador creualtenc, atribueix la derrota a les ocasions fallades.
Hem sigut molt superiors a ells, llàstima que al final el cansanci hem arribat i hem fallat masses ocasions al final, el que ha provocat que anàvem igualats i la balança final ha anat cap a la seva banda. Crec que hem sigut superiors ja al tema de treball, actitud i esforç, i estima que hem tingut alguns altibaixos, però al final el que importa són els gols, que al final hem errat bastant, i això és el que ha decantat la seva victòria.
El Creu Alta segueix cué, sense puntuar, a una jornada per tancar la primera volta. Per la seva part, el partit de l'Oar contra el Sant Cugat s'ha posposat fins al dia 27.
Ràdio Sabadell. Notícies.
I aquest cap de setmana han tancat la temporada els diferents muntatges dels pastorets que representen a Sabadell. La millor notícia és que s'han pogut fer. Les perspectives inicials no eren gens favorables, arrencava la sisena onada en el moment dels assajos i l'arribada de la variant Omicron encara no apuntava quins efectes tindria sobre la salut. Malgrat tot, s'ha pogut representar el clàssic de Folk i Torres al Teatre Sant Vicenç, ho ha fet per 79è any consecutiu, enguany amb l'aforament permès al complet. Pont, Jaume Pont, el president de l'entitat, estima que han estat entre el 10 i el 15% de les entrades venudes. La joventut de la faràndula no va representar la funció al Nadal anterior. Ara estima que 5.000 persones els han anat a veure. Els faràndulers, però, no faran els pastorets infantils que solien programar-se a partir d'aquestes dates. Menys de 30 segons per dos quarts, marxem. Fins aquí el Notícies Vespre que hem fet amb el Toni González a les vies de so, que acabeu de passar un molt bon dilluns. Adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm